Junts per Catalunya decidirà la ruptura amb Pedro Sánchez dilluns a Perpinyà. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Ho va vaticinar a l'estiu Carles Puigdemont i, segons ha pogut saber aquesta emissora, és l'escenari que es perfila. Junts per Catalunya s'inclina ara mateix per trencar amb el govern espanyol, Joan Bota.
Formalment, dilluns, l'executiva del partit, que es farà a Perpinyà i no a Bèlgica, ha d'avaluar el compliment dels pactes per part del PSOE, però fronts representatives de diferents sensibilitats de Junts assenyalen totes ara mateix el trencament.
Més detalls amb Jordi Corbalan.
I és que la majoria dels membres de la direcció de Junts estan convençuts que la relació amb el PSOE no té més recorregut. No han cobrat per avançat ni els acords de Brussel·les de fa dos anys per investir Pedro Sánchez s'han complert. En aquest no troben que tingui cap sentit allargar més la negociació amb els socialistes. Avisen que el moment dels ultimàtums ha acabat i que el PSOE no ho ha sabut aprofitar.
Doncs ja hi ha reaccions tant del govern espanyol com del Partit Popular a aquesta estocada a la governabilitat espanyola. A Madrid, Paula Brujats.
Sí, Pedro Sánchez, que demana temps a Junts, però també els adverteix que si el deixen caure podrien aplanar el camí a un govern del PP amb Vox. A l'altra banda, els populars, que creuen que és l'estocada definitiva a Sánchez, però Feijó tampoc fa el pas per convèncer Junts i sumar-los a una moció de censura.
Això el dia en què el Consell Europeu debat per primera vegada sobre la crisi de l'habitatge a Europa. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, la crisi de l'habitatge s'ha fet un lloc a l'agenda dels líders. Serà una primera discussió de la qual no s'esperen per avui mesures concretes. Pedro Sánchez ha reclamat a la Unió Europea un fons específic per vivenda protegida i noves regles contra l'especulació.
A aquesta cimera europea d'avui, els 27, hi han convidat el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, coincidint amb l'aprovació del 19è paquet de sancions a Rússia per la guerra a Ucraïna.
En paral·lel, els Estats Units han anunciat sancions a les dues principals companyies petrolieres de Rússia en un intent de pressionar Vladimir Putin perquè negociï d'una vegada la fi del conflicte.
Moscou, Cristina Solies.
El Kremlin avisa que aquestes sancions són contraproduents per l'estabilitat de l'economia mundial, però també perquè dificulten les negociacions de pau a Ucraïna. Ara bé, els analistes creuen que no seran letals per l'economia russa.
Tornant a Catalunya, entitats socials reclamen canvis en el bo social elèctric.
És la principal mesura per combatre la pobresa energètica i en el cas de les famílies nombroses els descomptes són universals, sense tenir en compte el nivell de renda. Alejandro García Gil, d'Oxfam Intermón, ho denuncia.
Lo que nos estamos encontrando es que es más habitual que reciba una familia de clase alta el bono social eléctrico que una mujer, por ejemplo, con dos hijos que cobre 1.100 euros.
I en la cultura repassarem la figura del periodista i escriptor Lluís Permanyer, que mor avui als 86 anys.
Considerat el cronista de Barcelona, treballava a La Vanguardia des del 1966, tot i que de formació era advocat, guardonat per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern espanyol, deixa més de 80 llibres publicats.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
De Jong no s'entrena quan falten només 3 dies pel Clàssic.
Ha anat a la ciutat esportiva, però ha hagut de marxar per una indisposició i ara mateix és dubte per jugar aquest partit amb el Real Madrid. Rafinha, en canvi, segueix entrenant-se amb normalitat amb el grup i podrà jugar aquest partit de diumenge. Sentirem el president de la Lliga, Javier Tebas, que parla per primera vegada des de que s'ha cancel·lat el partit a Miami i respon algunes de les declaracions que han fet alguns jugadors del Madrid les últimes hores. I s'ha presentat tot el recorregut del Tour de França i sabrem quines etapes passen per Catalunya més enllà de la sortida.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem que hi ha interrompuda la circulació de trens de l'R1 de Rodalies entre Clot i Sant Adrià i és que ha caigut a causa del vent el que sembla una carpa o una tenda de campanya de grans dimensions a sobre de la catenària. Renfe recomana com a alternativa el metro fins a Badalona. També a causa del fort vent hi ha tancat el telefèric de Montjuïc. També a Rodalies, retards mitjans de 20 minuts a la línia R4 per falta de tensió a la catenària en una via entre Martorell i Castellbisbal. A les carreteres, en general tranquil·litat, després que aquest matí han caigut en diversos arbres a les carreteres a causa del vent. Ara només lentitud a la C-59 a Mollet, direcció Caldes.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Ara sentíem la Mariluz García que ens explicava tots els problemes que, sobretot a la xarxa de trens, però també a les carreteres, està provocant el vent. Per què, Francesc Mauri, bon dia?
Bon dia.
És el que marca ara mateix la previsió, no?, aquesta ventada.
sí, ara mateix ratxes que superen àmpliament el 100 per hora en zones altes, alta muntanya, però que en àrees especialment habitades oscil·len entre els 70 i gairebé 90 quilòmetres per hora. I això està passant a la conurbació barcelonina, tarragonina i també en alguns punts de les comarques del sud de Lleida. Per tant, molta precaució en tots aquests elements urbans, bastides, balcons, evidentment arbres, perquè aquests vents doncs, els poden desplaçar. A banda del vent, que a partir del vespre disminuirà clarament i sobretot aquesta nit, parlem d'una tarda assolellada amb bona visibilitat i amb un descens de la temperatura que sobretot es nota al nord, perquè en alguns punts de l'Ebre ara mateix 27, 28, 29. Demà i el cap de setmana el descens serà més evident.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Carles Puigdemont reunirà dilluns a Perpinyà la direcció de Junts per Catalunya per decidir la ruptura amb el PSOE. És una reunió convocada per fer balanç de l'acord de Brussel·les d'ara fa 2 anys que va permetre investir Pedro Sánchez i per decidir les accions a prendre a partir d'ara. Jordi Corbalan.
Es preveu una reunió de l'executiva llarga. Els membres de la direcció de Junts estan citats a Perpinyà dilluns a les 11 del matí i fins a les 5 de la tarda no està anunciada la compareixença davant dels mitjans de comunicació. Entre els membres de la direcció juntaire hi ha el convenciment majoritari que la relació amb el PSOE ja no té més recorregut. Ni s'ha cobrat per avançat, apunten les fonts consultades, ni el gruix dels compromisos s'han complert. L'únic que ha tirat endavant, la llei d'amnistia, no ha permès encara la tornada de Puigdemont i dels exconsellers a l'exili. Míriam Nogueras, que ahir al Congrés ja va avisar Pedro Sánchez que arribava l'hora del canvi, deia això aquest migdia a la Sexta.
Nosotros hemos tenido paciencia, pero es verdad que llega un momento en el que la paciencia deja de ser una virtud. Por lo tanto, ahora es momento de tomar decisiones. El momento de los ultimátums ha terminado y el Partido Socialista no lo ha sabido aprovechar.
A la pràctica, el trencament amb el PSOE pot representar la fi de les reunions amb el mediador a Suïssa i que a partir d'ara els juntaires no negociaran cap més votació amb els socialistes al Congrés, començant pels pressupostos. En tot cas, caldrà esperar el que pugui dir Carles Puigdemont dilluns a la Catalunya del Nord, des d'on l'estiu passat ja va vaticinar que a la tardor passarien coses. Casualitat o no, serà un 27 d'octubre, 8 anys després de la declaració d'independència al Parlament, que va precipitar la marxa de l'expresident a l'exili.
Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost a Junts per Catalunya que, si el fan caure, obriran la porta a un govern del PP amb Vox. Aquesta és l'amenaça que ha triat Sánchez per replicar l'ultimàtum de Junts per Catalunya. El Partit Popular veu Sánchez agònic, però tampoc fa el pas de seduir Junts per aconseguir que s'assumi a una hipotètica moció de censura. A Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí. Primera reacció de Sánchez l'endemà de l'avís de Junts i demana temps. Ha promès que complirà els acords pendents, que alguns són difícils i que no tots depenen d'ell. Ha dit, s'espolsa la responsabilitat, per exemple, pel fracàs de l'oficialitat del català a Europa. Avui, però, Sánchez ha anat més enllà i ha advertit Junts dels riscos que pot tenir la seva decisió.
Cuando hablamos de cambio, puede haber cambios para avanzar o cambios para involucionar. Para regresar no una hora, como decía la portavoz de Junts, en relación con el cambio de hora, sino 50 años atrás. Y creo que hoy es indiscutible que a Cataluña y a España le sienta bien este gobierno de avance y no de involución como plantean el Partido Popular y Vox.
A la Moncloa estan tranquils, diuen, mentre Junts no sumi els seus vots a una moció de censura amb el PP i Vox, i de moment ni Junts vol ni Feijó els pressiona per convèncer-los.
Le corresponde a Junts tomar sus propias decisiones después de 2 años de experimentar en la política sanchista, que esta legislatura nunca debió haber comenzado.
El govern espanyol assumeix que una eventual ruptura de Junts es traduirà en més derrotes al Congrés, però recorden que Sánchez vol resistir fins al 2027, passi el que passi.
Mentrestant, Esquerra Republicana avisa la ministra Maria Jesús Montero que, si tira pel dret i presenta un model de finançament que no hagi pactat abans amb ells, el faran descarrilar. Com ha avançat 3Cat Info, la ministra d'Hisenda vol començar a debatre ja el nou model de finançament autonòmic amb totes les comunitats aquest mateix mes de novembre, Pilar García.
Sí, l'acord entre els republicans i el govern espanyol està molt lluny, perquè, segons Oriol Junqueras, el ministeri no vol sentir a parlar dels eixos bàsics del que hauria de ser el nou model més enllà de les xifres.
Les propostes que ens fan són propostes que rebaixen la població ajustada, que no milloren l'ordinalitat i que no milloren la capacitat normativa. Per tant, estem lluny, molt lluny.
Segons Junqueras, no pot ser que Catalunya surti perdent quan es reparteixen els diners del model, que no pugui gestionar els impostos i que el criteri de població li perjudiqui. Per això, si finalment la ministra porta el nou model al Congrés, s'hi trobarà amb els vots en contra dels republicans.
No els hi servirà de res intentar incomplir els acords perquè ens acabaran trobant en el tràmit parlamentari del Congreso. Perquè els nostres vots, i els de molts altres, els hi seran imprescindibles.
Fonts del Ministeri d'Hisenda expliquen a aquesta emissora que la voluntat és portar el debat al proper Consell de Política Fiscal i Financera, aquest mes de novembre, on també s'inclourà el sostre de despesa, que és el pas necessari per poder presentar els pressupostos de l'Estat.
La crisi de l'habitatge arriba per primera vegada a la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reclama a Europa que actuï contra l'especulació immobiliària i que creï un fons específic per la construcció de pisos protegits. Brussel·les, Jordi Baró.
Bon dia. No havia passat mai abans que els líders europeus discutissin sobre l'habitatge. L'assumpte entra per primer cop a l'agenda amb el president espanyol Pedro Sánchez com el líder que hi ha posat més èmfasi, amb una triple demanda: finançament europeu per vivenda protegida, instruments per actuar en les zones tensionades, sobretot en ciutats amb pressió turística, i mesures legals per frenar l'especulació per ús no residencial.
Esta es una cuestión central para el gobierno de España, lo es a nivel nacional, y queremos también que lo sea a nivel europeo, porque estamos hablando de un problema europeo.
No s'esperen avui decisions dels líders sobre un debat amb diferents sensibilitats en països que reivindiquen que les competències segueixin en mans dels estats. Brussel·les ha promès per abans de finals d'any el primer pla sobre vivenda assequible i per la primavera de l'any que ve una regulació europea sobre els lloguers de curta durada.
Doncs en aquest context, avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el sindicat de llogateres. S'ha compromès a estudiar totes les mesures que hi ha sobre la taula, la prohibició de compra especulativa inclosa, per fer front a la crisi de l'habitatge. El sindicat ha demanat que s'afanyi a aprovar la llei de mesures urgents que regularà el lloguer de temporada i el d'habitacions, Sara Riera.
Una llei que, segons ha sabut 3Cat Info, també blindarà la condició d'habitatge protegit d'uns 35.000 pisos fins al 2030. Són immobles que fa 20, 30, 50 anys es van construir amb fons públics i els quals aviat els caducarà aquesta protecció, que és el que està passant ara amb els blocs de la Caixa a Catalunya, que van néixer d'una col·laboració público-privada. Sentim Enric Aragonès, portaveu del sindicat.
No podem esperar més. No poden esperar més les més de 100 persones que fa 7 mesos que estan en vaga de lloguers perquè la Fundació La Caixa les vol fer fora de casa seva, d'uns pisos protegits que van ser construïts amb fons públics. I aquests pisos han de passar a mans públiques per aturar la privatització i per aturar les expulsions.
I és que la crisi de l'habitatge és exponencial. Ahir, l'informe del Consell Europeu deia que, a Barcelona, els ciutadans destinen el 74% del seu sou al lloguer. Doncs bé, al Catalunya Migdia ens hem volgut fixar en aquesta variable comparativa. El sou, que fa 30 anys que només creix al voltant del 3% a l'Estat, és el salari real, segons la CDE.
L'ocupació ha crescut molt, però ho ha fet bàsicament al sector serveis, on es cobra poc i hi ha molta temporalitat. I atenció, la majoria d'empreses no tenen conveni col·lectiu i, per tant, tampoc tenen clàusula de revisió salarial. Aquestes feines a sobre s'han concentrat a les grans ciutats com Barcelona. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, Ciriaco Hidalgo, ens deia que quan poses una cosa al costat de l'altra, el còctel és bastant explosiu.
Ja ens ha petat a les mans. Avui és un fre del creixement econòmic. Avui ja la manca de polítiques d'habitatge, d'especulació desmesurada, ja és un fre al nostre creixement econòmic. Ja és el forat negre de la nostra economia.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. Entitats socials reclamen canvis en el bo social elèctric, la principal mesura per combatre la pobresa energètica. Demanen que la porta d'entrada sigui sempre el nivell de renda i que no es facin excepcions, com passa ara, per exemple, amb les famílies nombroses, l'únic col·lectiu a qui no se'ls demana aquestes quantitats econòmiques. L'associació que les agrupa, la FANOC, diu que els descomptes són per compensar que al gastar més paguen més cara la llum. Mar Riera, bon dia.
Molt bon dia.
Quins són els requisits per accedir a aquest bo social?
Doncs mira, cal tenir ingressos baixos, cobrar, per exemple, menys de 19.300 euros l'any, en el cas d'una parella amb un fill, i si es té una discapacitat o un grau de dependència, s'amplien els barems fins a 31.000 euros. Les famílies nombroses, però, van a banda i cobrin el que cobrin, poden accedir a aquest bo social. Ho ha explicat aquesta emissora Alejandro García Gil, responsable de Polítiques de Protecció Social d'Oxfam Intermón.
Lo que nos estamos encontrando es que es más habitual que reciba una familia de clase alta el bono social eléctrico que una mujer, por ejemplo, con dos hijos que cobre 1.100 euros.
A Catalunya, prop de 188.000 persones es beneficien del bo social, però no hi ha dades de quantes d'aquestes són famílies nombroses. Només a Catalunya n'hi ha 164.000, segons el director de la FANOC, Raül Sánchez, que explica el perquè d'aquests descomptes i admet que el fet d'estar dins del bo social està generant equívocs.
Però nosaltres el bo social considerem que no és social per les famílies nombroses, sinó que és per corregir una injustícia, una discriminació en les que les famílies nombroses estan pagant més pel mateix servei que la resta de ciutadans. Llavors, per això sempre demanem que no sigui social.
Prop de la meitat de les famílies nombroses tenen el bo social a tot l'estat, segons la FANOC, que recorda que també hi ha límit de la potència elèctrica per accedir-hi. Altres col·lectius reclamen els mateixos avantatges, com les persones electrodependents, que necessiten estar connectades a una màquina per respirar o per fer diàlisi a casa i que es calcula que gasten un 40% més en la factura de la llum.
Mentrestant, la cimera de la Unió Europea també ha servit per reforçar el compromís amb Ucraïna i anunciar noves sancions contra Moscou. Se sumen a les anunciades pels Estats Units sobre les dues principals petrolieres russes. Volodymyr Zelensky, convidat a Brussel·les, reclama a la Unió Europea que li concedeixi com més aviat millor el préstec multimilionari amb actius confiscats a Rússia. Tornem a Brussel·les, Jordi.
Més pressió de la Unió Europea a Rússia. Sense reunió a la vista entre Putin i Trump, els 27 han aprovat finalment el 19è paquet de sancions que castiga de nou el sector energètic, ara amb la prohibició de comprar gas liquat rus a partir de 2027. La Unió Europea hi posa sancions el mateix dia que els Estats Units i tanca files amb Zelensky. Antonio Costa, president del Consell Europeu.
We are not tired.
No estem cansats. I som aquí per continuar donant suport a Ucraïna a nivell diplomàtic, polític, militar i financer. I aquest és el missatge més important per a Rússia.
Zelensky avui a Brussel·les, però, vol més, sobretot, que la Unió Europea li concedeixi aviat el préstec de 140.000 milions amb actius confiscats a Rússia.
L'alto el foc és possible per descomptat i penso que tots necessitem l'alto el foc, però hem de pressionar més Rússia per aconseguir-lo.
El préstec per Ucraïna amb actius de Rússia segueix topant amb reserves de Bèlgica, on estan dipositats els actius, i que avui ha amenaçat en bloquejar-ho si el risc no es reparteix entre els socis europeus.
I el Kremlin treu importància a aquestes noves sancions europees, però avisa que les mesures nord-americanes contra les grans petrolieres del país dificulten un possible acord de pau a Ucraïna. Els experts admeten que l'economia russa se'n ressentirà, però que no serà un cop significatiu. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El govern rus alerta Trump que si segueix el camí de les sancions, com va fer Biden, posarà en perill l'estabilitat econòmica mundial. La portaveu d'Exteriors, Maria Zakharova, apunta que també són un obstacle pel procés de pau a Ucraïna.
Considerem que aquest pas és completament contraproduent, fins i tot en termes d'enviar senyals que afavoreixen les solucions negociades en el conflicte ucraïnès.
Rosneft i Lukoil representen el 55% de la producció total de petroli a Rússia. Els economistes pronostiquen que cauran els ingressos de les exportacions i que també es pot contraure el PIB, però que les empreses trobaran nous mercats. Això mentre aquesta nit drons ucraïnesos han tornat a atacar una de les refineries de petroli més grans del país, a Ryazan, a 200 quilòmetres del sud-est de Moscou.
El president dels Estats Units, Donald Trump, insisteix a carregar contra Espanya per ser l'únic país de l'OTAN que no ha apujat la contribució en defensa fins a arribar al 5% del PIB. Ha estat aquesta matinada en unes declaracions des del despatx Oval al costat del secretari general de l'Aliança, Marc Rutte. Eva Pineda.
En un moment donat, sense que vingués el cas, Trump s'ha dirigit a Rutte i li ha dit: I think you're gonna have to talk to Spain.
Crec que hauràs de parlar amb Espanya. Espanya no juga en equip. A part d'Espanya, tothom ho fa al 100%. I crec que podries resoldre el problema d'Espanya molt fàcil. Fàcilment, se sap si vols.
El president nord-americà ja havia amenaçat Espanya de pujar-li els aranzels o d'expulsar-la de l'OTAN per haver limitat la contribució al 2%. Pedro Sánchez li ha respost que el seu és un país de confiança i compromès amb les capacitats que reclama l'Aliança. De fet, avui s'ha sabut que el govern espanyol finançarà la compra d'armes dels Estats Units per protegir la xarxa d'energia d'Ucraïna dels atacs russos.
I encara en la informació internacional, el nucli dur del Partit Comunista de la Xina aposta per promoure la indústria més avançada pròpia en detriment de les importacions occidentals. En la reunió, sempre altament secreta, del Pla Quinquenal, el Comitè Central també s'ha compromès a impulsar accions per millorar la qualitat de vida dels xinesos en un país amb enormes desigualtats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Des de dilluns i fins avui, els al voltant de 300 membres del Comitè Central han acabat de debatre i perfilar en absolut secret el Pla Quinquenal, el 15è, que posa l'èmfasi en l'autosuficiència tecnològica en el context de rivalitat creixent amb els Estats Units. Del 2026 al 2030, la Xina perseguirà un ràpid desenvolupament econòmic i una seguretat nacional reforçada, segons el comunicat de l'agència oficial Xinhua. I jugant amb les metàfores, el text afegeix en una fase de forts vents, onades altes i situacions de perill. El Pla Quinquenal parla d'assolir resultats significatius en desenvolupament d'alta qualitat, per exemple, robòtica, intel·ligència artificial, tot en un procés de major independència en ciència i tecnologia, de millora de la qualitat de vida de la població i de consolidació de la seguretat nacional, és a dir, defensa. Crida a estimular intensament el consum, que continua apàtic i que pesa sobre el rellançament de l'economia després de l'esclat de la bombolla immobiliària. El Comitè Central, en aquesta quarta sessió entre congressos, també ha promogut el general Jiang Zemin com a vicepresident de la Comissió Militar Central, número 2, doncs, només per sota de Xi Jinping, que la presideix. L'anterior, número 2, ha estat purgat per corrupció al costat de 8 membres més de la cúpula militar.
Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Fred, 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 més fred, 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 superfred, segueixes fred. Si el fred et persegueix aquest hivern, a Obramat tenim totes les solucions de calefacció. Estufes, calderes, radiador, aerotèrmia, terra radiant, accessoris i molt més al millor preu garantit. També a Obramat Conex, on compren els professionals. Obramat.
Simfònica, antiga, cambra, jazz, pop, electrònica. Tota la programació de l'Auditori a l'abast.
Amb la tarifa plana jove, tot un any de concerts per 50 euros si ets menor de 25 i per 85 euros si ets menor de 35.
Compra-la a auditori.cat.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Vols estar al dia del món digital? Inscriu-te als cursos sobre ciberseguretat, intel·ligència artificial o acompanyament parental que t'ofereix la Generalitat de Catalunya dins del programa Més Digitals. Formacions gratuïtes de 8 hores, 100% virtuals i pràctiques per millorar les teves competències digitals. Informa-te'n i escull la teva a mésdigitals.gencat.cat o trucant al 012. Actuació finançada pel Fons Europeu Next Generation. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Lluís, confirmat, la nova factura de llum ha baixat un 50%.
Ah, quina sort.
Sort no, sort al RAC.
Escolta, i ja els has passat la del gas?
Vols estalviar en llum i gas? Amb el servei d'estalvi energètic del RAC gratuït per tothom, analitzem i gestionem el canvi per tu amb la millor oferta i cada 3 mesos la revisem per millorar-la. Servei d'estalvi energètic del RAC. I som per ajudar.
Només fins aquest diumenge, supertecnopreus al Corte Inglés.
Fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Amb porta't portàtils, mòbils, televisors, frigorífics, aspiradors...
I amb tots els nostres tecnoavantatges.
Recorda, fins al diumenge 26, supertecnopreus amb fins a un 20% a la botiga web i app del Corte Inglés.
Consulten les condicions i els models que participen al Corte Inglés Punès.
Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts, 2 quarts. Han detingut una trentena de pares que simulaven l'abandonament dels seus fills menors estrangers perquè se'n fes càrrec l'administració. L'operació l'ha dirigida la policia espanyola i s'ha centrat a Tarragona, on s'han retornat els pares 22 menors. Tarragona, Manel Sastre.
Bon dia. Els pares portaven els menors a l'estat espanyol amb visats de turisme i després els abandonaven prop de comissaries i centres de menors on demanaven l'acolliment per trobar-se en situació de desemparament. Segons la policia, molts dels pares tenen un nivell econòmic mitjà alt i preparaven aquests abandonaments per aprofitar-se del sistema de protecció als menors estrangers a l'estat espanyol. El cas s'ha destapat en col·laboració amb la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència, fruit dels nous controls aplicats, segons explicava la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
Són fruit d'aquest procés de control i de revisió de tots els processos que hem iniciat en el marc de la refundació de l'antiga DGAIA, de la construcció de DGPIA, una DGPIA que té l'objectiu de posar ordre, posar control, revisar tots els processos, detectar males pràctiques allà on hi siguin i tenir tota la contundència per protegir el sistema, protegir els menors.
La policia va iniciar les investigacions fa 2 anys i s'han estudiat més d'un centenar de casos, tots a Tarragona. S'analitza ara si n'hi ha algun més fora d'aquest àmbit. Calculen que el frau a la Seguretat Social superaria 1,5 milions d'euros. Fins ara s'han detingut 30 persones i també 22 menors han estat retornats als seus progenitors.
I al Berguedà, una menor de Gironella ha denunciat 3 companys del seu mateix institut per una agressió sexual. Els fets haurien passat dissabte a la tarda. El cas l'estan investigant els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia de Menors. Gironella, Nàtia Dell.
Bon dia. Acabem de saber que la Fiscalia ha deixat en llibertat vigilada 2 dels 3 menors denunciats de 14 anys. Els obliga a anar a teràpia i els imposa una ordre d'allunyament. A l'altre menor no se'l pot imputar perquè en té menys de 14. La policia, mentrestant, està investigant si els detinguts van enregistrar l'agressió sexual amb el mòbil. Els fets haurien passat, com dèiem, dissabte a la tarda a Gironella, de només 5.000 habitants. El Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que va atendre la menor, que després va anar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, acompanyada de la seva mare. Víctima i detinguts es coneixien de fa temps del poble. De fet, van al mateix institut. L'Ajuntament de Gironella condemna a través d'un comunicat que acaba de fer públic l'agressió sexual que ha qualificat de greu i ofereix tot el suport que calgui a la família de la noia.
Anem ara amb l'última hora de la dermatosi nodular. El Departament d'Agricultura ha restringit els moviments d'animals en un radi de 50 quilòmetres per un possible focus a Osona. La mesura s'ha pres de manera preventiva, tot i que el cas encara no està confirmat. Un sector, el del boví, que es dona cita aquest matí en una jornada a Alcarràs. Anem cap allà, Pere, Joan Álvarez.
Pel que fa a Osona, si es confirma el focus, seria el primer fora de les comarques gironines. Aquí al Carràs se n'ha parlat en una jornada sobre el boví de carn, que aplega unes 200 persones del sector. La cloenda la presidirà la directora general d'Agricultura, Rosa Altisen. Entre les declaracions que hem recollit, ens quedem amb la d'un veterinari que assegura que ventades com les d'avui al país faciliten la propagació del virus. Sentim Joan Totusaus.
La climatologia també és un factor decisiu. Justament avui és un dia que s'ha previst molt vent a tot el territori de Catalunya. Recordem que és una malaltia que és vectorial, això vol dir que és un virus que es transmet d'un animal a l'altre a través d'insectes i aquests insectes, aprofitant les corrents d'aire, poden fer desplaçaments llargs.
Aquí a les comarques de Lleida hi ha molta preocupació davant la possibilitat que la dermatosi hi entri. Hem de recordar que Lleida concentra pràcticament la meitat dels caps de boví de Catalunya. Només el Carràs concentra 1.400 explotacions i 40.000 caps de bestiar boví.
El 30% de les noies d'entre 14 i 18 anys fa un ús compulsiu d'internet, el doble que els nois, segons l'Observatori Català d'Addiccions, que avui ha fet públic el Departament de Salut. Una tendència que va a l'alça en les noies, com també l'addicció als hipnosedants, que és la quarta substància més consumida per dones adultes i noies joves adolescents. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Què entenem per consum compulsiu d'internet?
De mitjana, aquestes joves passen més de 4 hores a internet, però segons la subdirectora d'Addiccions, Luisa Maria Conejo, no és tant el nombre d'hores, sinó els símptomes que això els provoca.
Tot i que té una relació amb el temps, va més enllà del temps que passes, no?, davant d'una pantalla. L'ús compulsiu d'internet es defineix sobretot pels símptomes de no poder deixar d'utilitzar-ho, perquè me genera ansietat, nerviosisme, perquè potser no puc dormir per seguir més temps connectat.
L'Observatori de les Addiccions també revela que el consum d'hipnosedants, que són fàrmacs per l'ansietat o per l'insomni, són la quarta substància més consumida a Catalunya. Un 40% de la població en general n'ha pres alguna vegada, sobretot dones, el doble que els homes, i també va a l'alça en noies adolescents. Conejo explica com aquestes joves aconsegueixen aquests fàrmacs que només es poden comprar amb recepta mèdica i què hi ha al darrere d'aquest consum.
Sí, les xarxes, la pressió, ansietat, malestar emocional, una certa accessibilitat, no?, perquè és una droga i que a través d'un familiar o d'un amic més o menys accessible i que me genera un cert maneig de situacions de depressió i d'ansietat.
L'alcohol, però, continua sent la droga més consumida per la població catalana.
Doncs precisament els adolescents guanyen influència en les decisions de compra familiars. Un estudi de la Fundació del BBVA indica que el 30% dels menors d'edat compren al marge dels pares, sobretot productes de roba, de tecnologia o de lleure, i que cada vegada se'ls té més en compte a l'hora de decidir quin cotxe es compra una família o on es va de vacances, Mireia Sala.
Sí, l'estudi detecta un model de codecisió familiar que substitueix l'esquema tradicional, on les decisions les prenien exclusivament els pares. Per exemple, constata que quan es compra un cotxe, més del 30% de les famílies té en compte l'opinió dels fills. La psicòloga i pedagoga especialista en mediació familiar, Pat Boyd, ho atribueix en part al model malentès de criança respectuosa.
Aquesta corrent fa molt de punt en què el nano és protagonista de la seva vida, de la vida de casa, de la vida familiar. Llavors acaben això decidint tot. Si es canvia un cotxe, si fem una reforma a casa, també ells diuen la seva. I clar, aquí d'alguna manera el que és el sistema familiar està perdent l'ordre natural, que els pares decideixen i els fills fan cas.
Gairebé un 40% dels menors reconeixen que gasten en perruqueria, manicura, gimnàs, maquillatge o suplements nutricionals unes quantes vegades al mes i sovint sense que els pares ho sàpiguen. Pat Boyd també relaciona les compres dels adolescents amb la pressió de les xarxes socials i amb el poc temps que els poden dedicar a les famílies.
L'activitat dels adolescents s'està convertint en comprar. O sigui, anys enrere, les activitats en els adolescents eren reunir-se amb els amics, sortir més al carrer, què passa? Que ara també tot el tema de xarxes socials, el que està passant és que tot s'apunta amb el tema del comprar i consumir. I els pares, com que tenen poc temps de qualitat per poder estar amb ells, doncs ràpidament diuen que sí.
Segons l'informe, un de cada tres adolescents té targeta bancària. L'estudi s'ha fet amb una enquesta de joves d'entre 14 i 17 anys i els seus pares.
L'Hospital del Mar és pioner a Catalunya i dels pocs centres de tot l'Estat que eliminen tumors de fetge i de pàncreas inoperables amb una tècnica innovadora basada en elèctrodes. Ja ha tractat una quinzena de pacients que tenien tumors situats en zones que comprometien la seva vida i que, per tant, no es podien operar a Purificació Barcelona.
La tècnica consisteix a introduir unes agulles al voltant de l'àrea a tractar. A través seu es passa un corrent elèctric del voltatge que provoca la mort celular del tumor. Això destrueix les cèl·lules tumorals sense danyar aquestes àrees vitals. Ho explica a Catalunya Ràdio Fernando Burdio, cap del Servei de Cirurgia de l'Hospital del Mar.
A menudo son casos límites, a veces desesperados, que no hay otras alternativas. Pues la técnica ablativa es destructora de tumores, pues elimina el tumor preservando las estructuras del hígado que son esenciales para la vida, ¿no?
També es pot aplicar com a complement de la cirurgia per donar oportunitats de curació a pacients que abans no es podien tractar.
No tiene sentido tratar un paciente con 3-4 metástasis si no eres capaz de destruir todas. De alguna manera, esta técnica, aunque pueda ser de aplicación en pocos casos, permite vislumbrar el tratamiento curativo en pacientes que de otra manera no podrían tener tratamiento curativo.
Aquest abordatge també seria útil en càncers de pàncreas, de pròstata i fins i tot en els de pell que tenen lesions molt extenses i, per tant, difícils d'operar.
Passant 2 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Ràpidament, 7 segons, 6 segons, 5 segons...
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Hi haurà moltes derrotes de tots els equips.
El nou projecte de Joan Peñarroya arrenca amb l'objectiu de millorar la classificació de la temporada passada. Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Anotant i siguen efectius endavant.
Avui, a partir d'un 8:15, Barça és al Guiri. Catalunya migdia.
Passant 4 minuts a 2 quarts.
No es pot caminar per la Rambla, no?
Hi ha molta més gent que abans perquè hi ha la població flotant, però el que no...
Mor Lluís Permanyer, periodista i escriptor considerat el cronista de la ciutat de Barcelona. Aquí el sentíem parlant de la Rambla. Ha mort d'un atac de cor als 86 anys quan encara estava en actiu, Montse Mas.
Advocat de formació, es va dedicar al periodisme des de jove. A la revista Destino va popularitzar el qüestionari Proust i a La Vanguardia va deixar la informació internacional per la local, a la qual va consagrar gran part de la seva carrera. Per Lluís Foix, company de professió, la pèrdua és irreparable.
Era una persona extraordinàriament culta, el prototip del periodista curiós, irònic, treballador i molt modern, no? Portava aquest bigoti inconfusible, no? Jo crec que avui se'n va... Jo en diria que l'últim senyor de Barcelona.
Autor de més de 80 llibres i de diversos documentals sobre la història i la cultura de Barcelona, Permanyer va ser reconegut amb diversos premis, com el Nacional de Periodisme, i va destacar per la seva independència, com ha recordat un altre company del diari, Magí Camps.
Fins al punt que havia tingut més d'una vegada alguna proposta de l'Ajuntament o d'alguna institució per esdevenir cronista oficial, i ell sempre ho va rebutjar, perquè així tenia la llibertat de parlar en positiu, en negatiu, críticament del que a ell li venia de gust.
En el seu últim article publicat, d'avui mateix, per exemple, denunciava que uns cartells publicitaris a la sortida d'un pàrquing del carrer Casp no li permetien veure la Casa Calvet de Gaudí.
Anem ara amb un còmic. El creador de Maus, la primera obra mestra de la història del còmic, segons la revista The New Yorker, admet que viu commocionat per la presidència de Donald Trump als Estats Units. Art Spiegelman és a Barcelona convidat pel festival Cosmopolis Margarriga.
El dibuixant nord-americà ha explicat que la seva obra s'està veient afectada per les polítiques trumpistes i que per això últimament sobretot dibuixa vinyetes de resistència. We never
believed Trump could... Ni tan sols pensàvem que Trump podria ser escollit president perquè era un acudit. Ara és el pitjor acudit que he sentit mai i m'acompanya cada dia, em turmenta. Un dels motius pels quals estava tan content de venir a Barcelona era per buscar un funcionari que em concedís l'asil. Viure als Estats Units ara és esgarrifós i és irònic que els meus pares haguessin de fugir buscant llibertat al 1945 i ara em pregunto si jo també ho hauré de fer. Espero que no, perquè m'encanta Nova York.
Aquests dies es publica Maus Oi, una antologia d'assajos sobre la seva obra principal, que és un relat de l'Holocaust construït a partir de converses amb el seu pare, un supervivent d'Auschwitz. Tot i que el còmic fa 40 anys, Spiegelman afirma que el nazisme no ha desaparegut mai i cal seguir combatent-ho. Al mateix temps, però, ha alçat la veu contra l'acció del govern israelià a Gaza i ha participat en diverses obres crítiques contra el genocidi.
L'ADN català de Mediapro pot canviar, però la seu no s'ha de moure d'aquí. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio Tatxo Benet, el fins ara president del gegant audiovisual i l'últim dels tres fundadors que deixa l'empresa.
Benet ha assegurat que la seva recent sortida de la companyia ha estat pactada amb el principal accionista del grup, Southwind Media, una filial del fons asiàtic Orient Hyundai. La seva marxa, després de la de Jaume Roures i Gerard Romi, marca l'inici d'una nova etapa de la companyia en què diu caldrà protegir la marca catalana.
El canvi és inevitable. Tinc que passar-li l'antorxa a una següent generació i bé, ara que naixerem, doncs jo espero convèncer els accionistes, els gestors, que hem tingut alguna xerrada al respecte, de que és molt important que la companyia es quedi aquí, perquè aquest ADN català no és que ens faci més bons o més dolents, però ens fa com som. I si hem tingut èxit aquests 30 anys, en part, és perquè estàvem aquí.
Segons ha avançat el Confidencial, el relleu de Benet a Mediapro serà Sergio Oslé, exconseller delegat de Telefònica a Espanya.
I ara anem al teatre. El cantant i actor australià Jason Donovan, famós als anys 80 per sèries com ara Veïns, protagonitza ara The Rocky Horror Show en una nova gira del musical de culte que arriba avui al Teatre Coliseum de Barcelona, Marta Vives.
El mític musical de Richard O'Brien aterra de nou al Teatre Coliseum per oferir 13 funcions úniques fins al 2 de novembre. En aquesta ocasió compta amb Jason Donovan com a estrella de la gira d'aquest muntatge legendari estrenat a Londres el 1973. Per l'artista australià, interpretar Frank Infarter, l'extravagant protagonista, és un regal.
This character is important because it's...
Sí, aquest personatge és important perquè m'ha permès guanyar confiança. Em sento molt còmode amb les cançons, em sento còmode amb els diàlegs, amb la bogeria. Em sento molt bé amb aquest personatge.
And I am a rock star every night, so...
I puc ser una estrella del rock cada nit, no una estrella del pop.
Rather than a pop star.
Dirigit per Christopher Lascombe, la producció compta amb 15 intèrprets i música indirecta amb una banda sonora que converteix la platea en una autèntica festa.
I una cosa més abans dels esports. Avui es publica Astèrix a Lusitània, l'àlbum número 41 de les aventures del Gal Indomable i els seus amics. És el segon amb guió de Fab Caro i el setè que dibuixa Didier Conrad. En aquesta ocasió, Astèrix, Obèlix, Idiàfix i companyia van a Portugal i, segons explica el guionista, han intentat captar l'essència del país. Això fa que tingui un to melancòlic sense perdre mai el sentit de l'humor. L'editorial Salvat el publica en català, en castellà, en gallec i en basc.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Falten 3 dies pel clàssic i, atenció, Frenkie de Jong no s'ha entrenat avui.
No, ho ha fet, per una indisposició, però en principi sí que hauria de poder jugar al partit de diumenge. Juga al Madrid-Barça de Lliga i avui Hansi Flick ha tingut un altre ensurt a l'entrenament perquè no ha pogut comptar aquest matí amb De Jong. Roger Bosà, què li ha passat?
Doncs que té una indisposició, no són molèsties musculars, no es troba bé, ha arribat a la ciutat esportiva, però un cop allà no s'ha trobat bé de l'estómac i ha marxat cap a casa. En principi no han de saltar les alarmes, però és veritat que és el mateix que li va passar a Christensen dilluns i encara ara tampoc s'entrena perquè encara no s'acaba de trobar bé. De moment, doncs, sense De Jong i Christensen, sí que hi és Rafinha, que s'entrena des d'ahir i que se l'espera pel Clàssic. La lògica és que no pugui jugar tot el partit perquè porta un mes lesionat, però aniran veient com evoluciona d'aquí diumenge i fins i tot no es descarta que pugui ser titular. No es tanca la porta a aquesta possibilitat, però sí que la lògica ens fa pensar que no jugarà tot el partit. També s'entrena amb normalitat Ferran, que de fet ja va ser a la banqueta contra l'Olympiacos i que sí que té més números de ser titular diumenge al Bernabéu.
A Madrid aquest migdia s'ha celebrat un torneig de pàdel amb exjugadors del Madrid i del Barça i gent de l'entorn dels dos clubs. Hem sentit veus com ara la d'Enric Masip i la de Raúl González.
Masip, assessor de la Porta i membre de l'àrea esportiva del Barça, avisa sobre Lamine Yamal i creu que traurà la seva millor versió.
Els millors escenaris, els escenaris més complicats és on normalment ell treu la seva màgia, no? Però, evidentment, clar, davant té un equipàs com és el Real Madrid, serà difícil. Sé que és un jugador molt competitiu sempre, però en els partits grans, diguéssim, els grans jugadors normalment surten, no? I passen un i a l'altre equip, eh? Llavors no tinc cap dubte que estarà a tope dintre les condicions que ve de superar unes molèsties importants de temps, que no tens el ritme que hauries de tenir, però em sembla que, bueno, no hi haurà problema.
I també sobre Lamine ha parlat Raúl González, llegenda del Madrid, que al llarg de la seva carrera ha jugat 37 clàssics.
Para eso estará su entorno y yo lo que puedo decir es que es un gran jugador, es un jugador que bueno, que está rompiendo muchas barreras, que dentro del terreno de juego está haciendo cosas que muy pocos han hecho, es muy joven. Y bueno, ahora tiene que consolidar todo eso que está haciendo y bueno, yo creo que puede ser un jugador muy importante para su club ahora mismo y también para las selecciones.
I el Madrid comença a preparar avui també aquest partit, aquest clàssic, després que ahir guanyés 1-0 a la Juve amb gol de Bellingham. Marcos García.
No va lluir el Madrid, però va guanyar allò que acostuma a fer el Madrid a la Champions. Fins i tot amb l'1-0, Brahim hagués pogut veure una vermella que va quedar en groga i això hagués pogut condicionar el partit. Una groga per una entrada dura, finalment. Sí, com sigui, Xavi Alonso adverteix que arriben en un bon moment al clàssic.
Estamos donde estamos y estamos bien. En línea ascendente, con nuestros momentos, con las cosas buenas que hemos hecho, otras cosas no tan buenas, pero la línea es buena y ahora sin duda el partido del domingo es el clásico, tiene mucho significado por la repercusión que tiene.
De la resta de marcadors d'ahir, ens quedem amb aquests: Athletic Club 3, Karabakh 1, Chelsea 5, Ajax 1, Eintracht de Frankfurt 1, Liverpool 5 i Bayern de Múnich 4, Bruges 0.
Tot això a la Champions, tornant a la Lliga, el Madrid no ho diu oficialment, però ha rebut com una victòria que el Villarreal-Barça no jugui a Miami.
Perquè sentien que per al Barça era un avantatge a nivell esportiu, que un partit com a visitant el passés a jugar pràcticament com a local, perquè a Miami s'hi esperaven molts seguidors culers, i també per la que ja saps és la batalla habitual del Madrid amb el president de la Liga, Javier Tebas. Avui Tebas ha tornat a carregar les tintes, ho ha fet contra els jugadors del Madrid i també contra el seu director general, José Ángel Sánchez.
Los jugadores de Real Madrid solo saben decir que adulterada, ¿no? Oigo al Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando, dice lo mismo. O sea, yo entiendo a los jugadores del Real Madrid, porque si no, claro, ¿qué van a decir los jugadores del Madrid? ¿Se atreve alguno a decir algo en contra?
Doncs no s'atreveix ningú a dir res en contra. La línia de la Lliga, per cert, la Federació Espanyola, en boca del seu president, ha lamentat avui que s'ha perdut una gran oportunitat, diuen, per promocionar el futbol espanyol als Estats Units.
Dissabte l'Espanyol viurà un dels dies més especials dels últims temps. A les portes de la gala de celebració del 125è aniversari, que serà dimarts que ve, el partit de dissabte es convertirà en una mena d'avantsala d'aquesta celebració amb moltes accions, Sergi Andreu.
Sí, a veure, dissabte hi haurà festa grossa a Cornellà al Prat. D'entrada, l'equip lluirà la samarreta del 125è aniversari, la groga i negra, fent homenatge a la primera equipació que va portar l'equip els primers mesos de vida, el 1900. Hi haurà la presentació i també interpretació d'un nou himne fet per l'ocasió amb Alan Peix a la llotja. El partit és a un quart de cinc, recordem, contra l'Elx, però la festa començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 8 del vespre, amb una fan zone important. Hi haurà activitats per tota la família, amb DJs, food trucks, jocs inflables i una botifarrada popular. Hi haurà convocatòria de l'afició per donar la benvinguda a l'equip, a la rotonda que hi ha tocada a l'estadi, com si es tractés d'aquells dies grans. Un cop dins, mosaic, tifo i probablement la millor entrada de la temporada. Ara, només falta que l'equip guanyi. Si ho fa, sumarà 18 punts en 10 partits i igualarà el millor inici del segle XXI. L'últim cop va ser amb Rubi la temporada 18-19.
Important que l'Espanyol guanyi, sí, perquè per arrodonir tota aquesta festassa que ens acaba d'escriure el Sergi Andreu. I d'aquest moment tan dolç que viu l'Espanyol, l'ataca que trobem té un nom propi que es diu Álvaro Aguado.
Sí, l'exjugador de l'Espanyol, Aguado, es troba un pas del judici per delicte d'agressió sexual comès el 23 de juny del 2024 a la discoteca Opium de Barcelona durant la celebració de l'ascens de primera de l'equip blanquiblau. Una jutgessa de Barcelona ha decidit processar-lo després d'assenyalar que existeixen indicis d'agressió sexual.
I a Girona comencen a desvelar-se aspectes del nou estadi. N'ha parlat Nacho Mas Bagà, que és el director general del club. Eduard Solà, què és el que podem explicar?
Que els estudis que estan fent des de fa temps diuen que el nou estadi hauria de ser d'entre 20 i 25.000 espectadors i que costaria uns 100 milions d'euros, però que encara no està decidida la ubicació, si serà amb una reforma integral de Montilivi o en un altre lloc. Que a Montilivi es troben en dificultats amb els usos comercials que s'hi volen incorporar i també amb els accessos, i que per això estan estudiant alternatives, fins i tot fora del terme municipal de Girona. I com que serà textualment, com diu Ignasi Bagà, el projecte que canviarà la història del club, han d'estudiar-ho molt bé, tot plegat, i no es poden equivocar.
Primer punt és a Montilivi.
I cabem?
Sí, i cap un estadi.
Per un estadi d'uns 20.000, 25.000 seients, que crec que serà el creixement de l'afició, perquè creiem que és la demanda que tenim, te'n vas als 100 milions. I clar, per recuperar una inversió de 100 milions d'euros, segurament no la recuperaràs fent partits de futbol cada 15 dies. I quan parlem de més coses, de més usos comercials, és quan es complica més el que és la ubicació actual. No només per aquest desenvolupament, sinó també pels accessos. Però és que aquest és el projecte que canviarà la història del club. És un projecte capdalt. No ens podem equivocar ni on el fem ni com el fem.
Ignasi Bas Bagà va explicar tot això i al vespre el podcast del club Orgull Gironí.
Passant 3 minuts, una mica més de 3 quarts de 3, fem una pausa i després...
...el rei de transport a la ciutat de Barcelona. Le plaisir de servir également Bernie Alvarez, ministre des Sports de Catalunya, monsieur ministre...
Presentat al Tour 2026, el que surt des de Barcelona.
Catalunya migdia.
Els Premis Binaris se'n van de festa a la Fira de Rubí. Del 24 al 26 d'octubre, els millors vins catalans seran a peu de carrer a la 13a edició dels Premis Binari al celler de Rubí. Vins catalans. L'opció dels que en saben.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible al primer capítol a la teva plataforma preferida.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sents soroll i no descanses...
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Rehabilita. Comença a viure millor.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Doctor, somio amb una cuina preciosa, amb un forn amb càmera i una placa amb extractor integrat que no fa soroll. Què és?
És síndrome dels Miele Cooking Days, amb fins un 15% de descompte en electrodomèstics de cuina.
Necessito la recepta.
Només fins al 23 d'octubre, distribuïdors oficials, botigues Miele i Miele Punès. Una vegada Miele, sempre Miele.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Marisa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per molts anys.
Gràcies.
Es pot dir quants anys fas?
Bueno, va, 80.
Saps qui te l'envia, aquesta coca?
Sí, perquè he vist una foto. Sí, he vist que hi havia un noi maco, maco, maco.
Sí, però això és la meva foto, perquè... perquè és el tercer del programa. Janina, explica-li tu amb la teva mare, que li has enviat tu la coca.
Bueno, sí, mama, te l'he enviat jo. Per als quatre fills i dels quatre...
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. A París avui s'ha presentat el Tour, la ronda francesa de l'estiu que ve sortirà des de Barcelona, això ja ho sabíem, però aquest migdia Isaac Vilalta s'han donat més detalls d'aquesta pròxima edició del Tour.
Sí, en efecte, ara fa uns minuts aquí al Palau de Congressos d'aquí de París, com deia, ja sabíem que la primera etapa seria una crono per equips, per Barcelona, en final a Montjuïc. La segona també sabíem que sortiria de Tarragona i s'acabaria a Barcelona, també a Montjuïc. I de la tercera sabíem que sortiria de Granollers, però no cap a on aniria. Doncs bé, aquesta tercera etapa resolta, Granollers, als Angles, l'estació d'esquí de la comarca nord-catalana del Capcir, en una etapa que de Granollers passarà per ciutats com Vic, com Ripoll, la Collada de Tosses, Puigcerdà, i en fi, ja cap al final d'aquesta etapa, un Tour de França que viurà dues etapes en final a l'Alt d'Huez, la van penúltima i la penúltima, per intentar endarrerir l'emoció al màxim fins al final de la gran sortida de Barcelona. N'ha parlat l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni.
Serà la més espectacular perquè és també la més esperada. Ja sabeu que a Barcelona i al conjunt de Catalunya hi ha molta afició al ciclisme i ja feia anys que l'Ajuntament se'ns demanava que postuléssim la ciutat per fer la gran sortida del Tour de França i finalment ho hem aconseguit. Ja havia passat altres vegades el Tour, però aquest gran de part jo crec que donarà alguna sorpresa que encara no explicarem, però sobretot mostrarà una ciutat que està volcada amb el ciclisme.
S'ha presentat també el Tour de França femení, per cert, per primera vegada tindrà 9 etapes, sortirà de Suïssa, tindrà el Mont Ventoux com a punt determinant i s'acabarà a Niça.
I el campió de MotoGP, Marc Márquez, no tornarà a competir aquesta temporada. L'esperen per al mes de febrer a Malàisia. I precisament al circuit de Sepang, aquest cap de setmana, Àlex Márquez, el seu germà, pot aconseguir el subcampionat de Damià Aguilar.
Ducati confirma en un comunicat oficial que el campió Marc Márquez no tornarà aquesta temporada. El tro de Cervera es va lesionar el 5 d'octubre a Indonèsia i s'ha perdut el Gran Premi d'Austràlia. Es perd aquesta setmana el de Malàisia i la marca confirma que es perd també els de Portugal i València del novembre i el test oficial del 18 de novembre al circuit de Xest. El comunicat de Ducati assegura que els metges verifiquen que la lesió a l'espatlla dreta evoluciona satisfactòriament, però ha de tenir l'extremitat immobilitzada un mes abans de començar la rehabilitació. Per tant, és inviable que pugui tornar a competir aquest any. La tornada de Marc Márquez hauria de ser cap a començaments de febrer, coincidint amb el test oficial de pretemporada 2026 al circuit de Sepang. Al mateix circuit en què aquest cap de setmana Àlex Márquez pot assolir ja matemàticament el subcampionat. És un circuit on ja ha guanyat en el passat, va ser campió de Moto2, amb MotoGP té bons resultats, és un circuit favorable amb l'interrogant de si la pluja afectarà gaire o no el temps de pista. La cursa sprint dissabte a les 9, la de Gran Premi diumenge a les 8, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I a l'Eurolliga de bàsquet, ahir ja us explicàvem que el Barça no recupera cap efectiu per aquest nou compromís que té avui, que l'enfronta els Algiris Kaunas lituà, els blaugranes Ernest Macià, que buscaran la quarta victòria en aquesta sisena jornada a la màxima competició.
Doncs sí, el Barça ha començat la temporada de manera molt irregular. De fet, el rival l'havia començat bé, però també ha entrat en aquest camí d'irregularitat. Per tant, el partit d'avui és una miqueta una incògnita, no? Els dos equips tenen lesions a la posició d'escorta, però el Barça té una lesió d'una escorta base titular com la Provítola, d'una escorta important com Brizuela, res comparable a Davides Giedraitis. El Barça, això sí, ve d'un periple de partits a fora i ara torna a casa. Fora guanya la meitat dels partits que ha jugat, per tant es pot considerar un balanç correcte, i ara venen, doncs, com et deia, el partit dels Alguiris i el del Breogán a casa. Escoltem a Juan i Marcos.
Son un equipo que comenzaron con 3 victorias consecutivas, ahora encadenaron 2 derrotas, pero siguen siendo un equipo que a nivel físico, a nivel de intensidad, con grandes jugadores, están jugando muy bien, así que tenemos que estar preparados porque sabemos lo que es el rival.
Doncs aquest partit a 8:45, com sempre el podreu seguir a la transmissió a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, com tots els partits d'Eurolliga que fa l'Ernest Macià amb la Carme Lloberes. I a tot això, Ernest, que tant la penya com l'Uni Girona segueixen imbatuts a les competicions continentals.
Exacte, l'Uni Girona va guanyar de 30 punts i la penya de 27. L'Uni Girona, la màxima competició europea i pallissa davant d'un equip que històricament té nom, com el Burges, a destacar el partidàs de la pivot Mariam Koulibaly, que en va fer 26 de punts, 3-0 a la classificació per les gironines, com la penya, l'Eurocup 3-0 també. Ahir, victòria de 27 davant del Bursa Esport Turc, la penya que guanya tots els seus partits per una mitjana de 15 punts i és a un partit de ser el top 16 amb un Ricky Rubio que novament ahir va fer accions espectaculars i va acabar amb 13 punts.
I un apunt de l'NBA, els Brooklyn Nets, que dirigeix el tècnic català Jordi Fernández, han debutat amb una derrota a la pista del Charlotte per 136-117. De l'Eurolliga de bàsquet a la Champions en vol, el Barça ha viatjat fins a Polònia per enfrontar-se avui al Wisła Płock en partit de la sisena jornada, Mariona Serra.
El d'aquest vespre contra l'equip polonès serà un enfrontament decisiu per a la segona plaça del grup B, que assegura el pas directe als quarts de final. El conjunt polonès és fins ara el millor equip en atac de la Champions, amb una mitjana de 33,1 gols per cada 50 possessions. El Barça, en canvi, destaca per ser la millor defensa de la competició, amb només 25,2 gols encaixats amb el mateix nombre de possessions. Escoltem l'entrenador blaugrana, Carlos Ortega.
Bueno, es que este partido, si los resultados sobre el papel son normales, puede determinar mucho, puede ser muy importante para de cara a esos dos primeros puestos, ¿no? Sin duda. Entonces, nosotros tenemos dos partidos seguidos contra ellos y los encuentros contra nosotros, entre nosotros, puede ser muy importante de cara a una de estas dos primeras plazas.
El Barça, que compta amb Aleix Gómez, el màxim golejador d'aquesta Champions amb 23 gols, afronta el duel amb tota la plantilla disponible. Tot i això, per decisió tècnica, Ortega ha deixat fora de la convocatòria Òscar Grau i Antonio Bazán. El partit és a 8:45 i es podrà seguir en directe per Esport 3.
Amb motor demà es comença a disputar el Rally Catalunya-Costa Daurada, que tot i no ser prova puntuable per al Mundial, continua omplint d'aficionats les carreteres tarragonines, Carles Vila.
El Catalunya-Costa Daurada sí que acull el Supercampionat d'Espanya i diferents competicions de marques. En aquesta edició celebra el 60è aniversari en una prova que torna a disputar-se durant 3 jornades en asfalt i terra, buscant mantenir l'essència del rally. Jordi Barrabés és el director del Catalunya-Costa Daurada.
Bàsicament és per donar-li força a aquesta 60a edició i per reforçar el caràcter, diguem, del rally, que tot i no ser, com sabem, aquests dos últims anys no ha estat el campionat del món, però no ha baixat el llistó, és a dir, no mantenir una prova per mantenir, sinó un rally que té la seva vida i el seu esperit. Però Salou i la Costa Daurada i també les Terres de l'Ebre pel cantó dels trams de terra, per infraestructures, per trams, per ja el coneixement que té el territori de la prova, que se l'ha fet
una mica seva. El cert és que ens hi movem molt bé.
Aquest emblemàtic rally espera poder entrar novament, el més aviat possible, en el calendari del Campionat del Món. De fet, es podrien beneficiar dels canvis l'any que ve pel que fa al promotor de la competició.
Tornarà a parlar de futbol. El Lleida Club de Futbol avança en la resolució de la complicada situació econòmica que té. Han presentat un pla de viabilitat i un de pagaments per a Hisenda i a la Seguretat Social i confien arribar al final de temporada amb garanties, Montserraia.
L'adjunt a la presidència del Lleida, Marc Torres, va anunciar ahir que el club ja ha presentat al jutjat aquests dos plans. El directiu del Club Blau va dir que s'hi ha treballat força i que hi ha un cert consens amb les dues administracions perquè el jutjat aprovi el pla de pagaments. Torres va evitar parlar de terminis, però sí que va assegurar que tenen garantides pràcticament totes les despeses del club fins a final d'aquesta temporada.
El que sí que puc dir és que el 98% del pressupost d'aquesta temporada està cobert i nosaltres esperem arribar a 30 de juny. Passi el que passi, 30 de juny arribarem. L'equip competirà fins a l'última jornada de Lliga i nosaltres arribarem allí, amb independència del que passi amb el pròxim concursal. Això també vull fer aquesta crida, que hi hagi tranquil·litat en aquest sentit.
Torres ha explicat que s'ha pogut arribar a cobrir aquest 98% del pressupost del Lleida gràcies als 2.800 abonats que ja tenen, la bona resposta dels patrocinadors i, entre d'altres, la recaptació aconseguida en els partits solidaris que es van fer durant la pretemporada.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.